Ràdio Maricel a cel obert.
Ens hem allargat parlant de bestieses als diaris, eh? Va, anem amb la T jove. La nostra tertúlia amb joves sitgetans, avui amb Vinyet Granda, què tal? Vinyet, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb en Xavi Molina, Xavi, què tal?
Hola,
bon dia.
Bon dia.
I amb l'Ola Gallarola, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Vau anar ahir a l'Ateneu?
Jo hi volia anar. Hi volia anar, però al final vaig tenir un altre compromís, em va sortir al final i no vaig poder anar-hi. Però hi volia anar, o sigui, tenia la data guardada per anar-hi.
Sabeu de què us parlo? Xavi, sí, no. Vinyet?
Jo vaig seguir per xarxes com tot el que es plantejava fer i, de fet, altres vegades que ja han fet altres accions semblants, sí que ho he anat seguint, però no he baixat.
No vas anar a la reunió, a la primera assemblea que celebrava ahir a l'Ateneu Popular de Sitges, aquí al carrer Pau Barrabet, se celebrava aquesta primera assemblea del sindicat de llogateres a Sitges, que saben que, ho explicaven aquí membres de l'Ateneu l'altre dia, que l'Ateneu serà una seu del sindicat de llogateres per mirar de fer xarxa, de lluitar d'una manera conjunta amb el cas de Sitges, però també juntament amb gent del territori i més enllà, perquè el sindicat de llogateres és una organització que va molt més enllà de Sitges i de la comarca, i que lluita òbviament per la possibilitat de que hi hagi un habitatge i vivendes a preu just per tothom. I un dels anuncis, i que aquí ens explicaven, és que heu vist això del preu mitjà de l'habitatge a Sitges?
Sí.
1.358 euros és el preu mitjà de l'habitatge a Sitges. Què us sembla això?
Em sembla... Bueno, és que només cal veure també el sou mig de qualsevol persona que viu a Sitges, perquè també les feines que ofereixen, si en teoria es diu que vivim del turisme, el turisme no porta tants diners a la gent que realment és de Sitges o que treballa a Sitges. Tu, si treballes en una gelateria, no cobres 1.358 euros. Si treballes despatxant a qualsevol xiringuito, tampoc cobres 1.358 euros. O sigui, era impossible. I fins i tot amb dues persones se'n va gairebé el 60% del sou. I cobrant un sou prou digne. O sigui, no té absolutament cap mena de sentit i no és realista.
És a dir, que vens a dir, Oleguer, és que aquest preu mitjà de l'habitatge, del lloguer de l'habitatge aquí a Sitges, és gens coincident amb la majoria de feines que s'oferten al municipi, que per descomptat tenen a veure amb el sector turístic, per tant, a fer de cambrer, treballar despatxant, no? Sí. Atenent el sector serveis, és a dir, que sí. Diguem que els sous, i entenc que ho dieu per experiència o pròpia o propera, no? Sí. És a dir, que coneixeu gent que treballa en aquest entorn i que no cobra aquests sous.
Efectivament, o sigui, no pots plantejar un model de ciutat en què vius del turisme però vius d'aquella manera, perquè mentre hi ha algú que deu ser el cap de l'empresa o el que sigui, o l'encarregat, que cobra una pastarada venent qualsevol cosa, després els treballadors cobren uns sous pobríssims, fent hores extres que moltes vegades no són remunerades, i parlo dels sectors d'hostaleria, parlo de restauració, parlo de qualsevol feina d'aquestes que viu del turisme, que cobren una misèria a unes condicions laborals que són pèssimes i que aquest problema es va agreujant cada vegada més sense poder-hi fer res.
Que a vegades tenim una mica malentès el tema de les oportunitats que generen esdeveniments turístics, com ara el Terramar, com tots aquests concerts o... Bueno, en general, esdeveniments, sentim sempre com que això generarà oportunitats de feina, que al final les presses i la massivitat ens porta a pecar de precarietat.
És a dir, no us veieu atractives aquestes oportunitats laborals que se suposa que generen aquestes activitats. No les veieu atractives,
perquè atractives la necessitat.
Sí, és que és això. Al final necessites un sou molt alt per poder viure aquí. I llavors no pots agafar feines a Sitges perquè no et permeten viure a Sitges. Uh-huh. Llavors has d'escollir entre les dues.
Uh-huh. Clar, és veritat també que quan arriba l'estiu, clar, hi ha una necessitat gran de professionals, sobretot d'això, de cambrers, de gent que treballa al xiringuito, és a dir, de tot aquest sector, perquè a Sitges, òbviament, hi ha molts turistes i tot aquest sector necessita ampliar la seva plantilla, i és també habitual que justament sigui el jovent, no?, que sí. ocupa, no sé què, no sé si vosaltres hi heu tingut mai experiència laboral en aquest sentit, o si us ho heu plantejat o us ho plantegeu potser en un futur no gaire llunyà, potser algun estiu que dir, mira, jo aquest estiu necessito fer diners, faré de cambrer aquí o m'aniré a treballar amb tal xiringuito.
Sempre quan arriba el juny, aquestes dates, comencen a córrer les veus de a tal bar necessiten un cambrer, a tal bar no sé què, no sé quantos. I es va corrent la veu a juny perquè tot el jovent, sempre és jovent, s'apunta allà. Si entres a qualsevol bar, restaurant, tal, els cambrers que no són fixes són
joves, sí, estudiants.
Són joves estudiants que necessiten els diners. Però no sé fins a quin punt aquesta situació és viable.
Clar, no sé, i no sé si ho veieu atractiu, això. És a dir, si és una feina que només la veieu, perquè clar, aquí ja s'ajunten com dos conflictes, no? D'entrada, aquesta manca de professionals en el sector, de la que es queixen, el propi sector es queixa, no? Diu que no tenim professionals, que a més es veu reflectida en que l'escola d'hostaleria de Sitges, per exemple, no hi ha estudiants sitgetans, és un fet curiosíssim, tenim una escola d'hostaleria aquí reconeguda i gairebé no hi ha estudiants sitgetans. És a dir, fa la sensació que a Sitges els joves no els interessa treballar en aquest sector. I no sé si és perquè veieu això, que és un sector d'alguna manera que no us aportarà, com deia ara la Vinyet, la capacitat econòmica per després poder fer aquí la vostra vida, perquè no us atreu gens, perquè realment ho considereu una feina d'estiu, una feina com precària.
Jo crec que és això, al final. O sigui, tu ho veus com una feina d'estiu i ho pots fer 3 mesos, però, per exemple, no estudiarem hostaleria perquè ja veiem dia a dia que això, al final, no té un futur supercontinu. Mm-hmm. Perquè, clar, gent que es dediqui a l'hostaleria tot l'any, hi ha poca, perquè a l'hivern no hi ha turisme, quasi. Aleshores, clar, tens aquesta feina per l'estiu quan ets jove i després penses, m'he de buscar una altra feina, 100%, perquè...
És a dir, l'estacionalització d'aquest tipus de feines, no?, és la que, d'alguna manera, no la veieu com un possible futur laboral, no?
Exacte. Mm-hmm.
I que no deixa de passar que nosaltres, bueno, molts de les joves de Sitges no tenen la necessitat de pagar un lloguer, que sovint és només per la necessitat de cobrir doncs les despeses de tot un any en un estiu. Aleshores no tenim aquesta pressió, però després ho veiem com anem a fer el que sigui perquè necessitem diners, per tant és normal que ni estiguem preparats ni res, perquè és que som persones que anem allà com a tope com podem per la necessitat.
Sí, Blaguer,
sí, i també no només que el sou sigui una misèria, en tot el respecte, però una misèria comparat amb l'esforç que fan els cambrers. No només això, sinó que també el que et dic, les hores extra, tot el que facin treballar el dia de festa major, quan en teoria és festiu i tot el que sigui, només per la necessitat de fer diners, si contractes gent de fora de Sitges, doncs per festa major no tenen cap problema perquè segurament no ho viuen tant, però només la possibilitat de que et facin treballar per festa major és que és un al·licient per no treballar a l'hostaleria.
Això és un dels motius que la possibilitat de que deixes de treballar per festa major és un dels motius per no triar una feina?
Hi ha molta gent que jo he vist, o sigui, jo he vist gent plorant el dia 23 per no poder veure la festa major i haver d'estar treballant i haver de sortir un moment de la botiga on treballa o del bar on treballa per veure-la passar quan normalment hi participa i està plorant de dir, hòstia, l'any que ve no ho faré això, perquè és horrorós. Clar, això jo crec que també ho tenen en compte la gent que contracta, perquè ja saben que la gent que està molt implicada a Sitges, això li passarà i el dia de festa major serà un drama.
Però no sé si contempleu la possibilitat de que mai a la vida, igual, algun any us toqui treballar per festa major, no? Sí, vull dir, si ara són joves, però...
No descarto. Vull dir, és evident que si una cosa és necessitat i l'altra és oci. I si es planteja que has de treballar, doncs es treballa, no, només faltaria. Però, ostres, si pots no treballar... És el millor.
És a dir, diguem que a l'hora de triar una feina, no? En igualtat de condicions, si una et permet no treballa per festa major, serà, diguem, un dels punts, un dels aspectes a tenir en compte, a valorar. Bé, bueno, vaja, està bé que ho diem. No vau anar a aquesta assemblea de l'Ateneu, però què us sembla això que des de que un moviment ciutadà, perquè al final el que fa l'Ateneu és són gent que no estan ni formats en això ni res, i ho estan fent ara una mica com a correcuita, ho han fet arran d'aquest any, això sí, aniran perfectament assessorats per tots els professionals que hi ha darrere del sindicat de llogateres, doncs hagin decidit convertir-se això en seu d'aquest sindicat de llogateres i d'alguna manera mirar d'impulsar i motivar aquesta lluita conjunta o col·lectiva, perquè justament és el que volen, el que volen és que aquesta lluita sigui una lluita col·lectiva. No sé si us agrada la idea, si teniu ganes de sumar-vos en aquesta lluita col·lectiva per mirar que aquesta tendència del preu de l'habitatge, del lloguer de l'habitatge en aquest cas, baixi.
Totalment, o sigui, el moviment d'Ateneus per mi em sembla admirable. Si ens reflectim en altres Ateneus, altres pobles, realment el nostre està fent una tasca molt bona i encara es pot fer més, i el moviment tot relacionat amb el jovent, amb l'activisme, amb l'acció directa i realista, perquè al final l'Ateneu entén de la realitat social del dia a dia, sempre serà un punt positiu per la millora popular, per la millora de les condicions per poder-hi projectar la nostra pròpia veu, perquè no és suficient els òrgans de participació que té Sitges, i ho dic des d'una persona que ha estat 7 anys representant a Sitges al Consell Nacional d'Infància i Adolescents de Catalunya. Ens falta molt, i a vegades tenim també molt espai pel jovent, però poc espai per les persones com intermitges, entre que encara no tenen la majoria d'edat i són infants de 12 anys. Cal també mirar per què està gent, perquè si no prepares allà una certa activitat de paraula, com una educació en tot això, després arribaran a una edat com que ja podrien i no en tindran ni les capacitats ni les necessitats, ni potser entenen de la possibilitat de poder...
És a dir, creus que falta que s'ofereixin espais d'alguna manera per tot aquest...
Més enllà,
perquè de vegades tinc el dubte de si s'ofereixin els espais a aquests joves tindrien interès en participar.
Sempre està aquest dubte, i realment si l'Ajuntament o els diferents organismes tenen interès en fer que aquests espais funcionin, hi haurà gent, sempre. Sempre, perquè tot depèn de la manera en la que s'exposi a la resta de...
És a dir, sense l'oferta no hi ha demanda, no?
Totalment. I és més, o sigui, tenen la tasca també de comunicar-lo. La comunicació és essencial. Si no em ve una persona i m'explica que hi ha un organisme que es dedica a alguna cosa, doncs no ho sabré i no tindré interès.
A Sitges, o espais de representació infantil tenim el Consell d'Infants, de representació adolescent o jove tenim el Consell de Joves, no?, que és prou recent. Entenc que trobeu que falten més espais en aquest sentit?
Sí, sí. Jo també he estat al Consell d'Infants i puc dir de primera mà que sí, està molt bé per dir que escoltem els joves, però és que no s'escolta cap jove. O sigui, les necessitats reals dels joves no són moltes de les que es diuen allà. I no he estat al Consell d'Adolescents i no puc parlar per aquest Consell, però el Consell d'Infants, els infants necessiten més coses que a part de les coses que allà es debatien. O sigui, no sé.
Les papereres, les fonts.
Papereres, fonts.
Són necessitats, però que no, sí, nosaltres hauríem d'estar valorant.
Exacte, no és una problemàtica real de Sitges que les fonts no triguin aigua, crec. Crec que n'hi ha d'altres.
I per què creieu que no surten aquestes problemàtiques? Perquè no enfoquem bé l'espai, diguem, aquest Consell d'Infants, no acabem d'enfocar bé, perquè falten més espais, perquè mirem de dirigir-lo d'alguna manera cap a les necessitats dels adults?
Sí.
Jo crec que al final és això, o sigui, els nens no tenim totes les idees i a vegades no, tampoc sabem com expressar-les quan són petits. Llavors sí que és veritat que si ho preparaves abans a classe amb tots els companys i ho feies amb el professor o la professora davant i després anaves al consell a comentar-ho amb més adults, al final, clar, les idees dels adults es colaven entre tots els pensaments dels nens, jo crec.
Sí, hi ha moltes maneres de treballar amb nens. Cal molta dinamització, molta feina de donar recursos i sobretot ganes d'escoltar-nos.
I cal que els nens també entenguin una mica què hi fan allà, que no només siguin allà a fer veure que ets un regidor, entendre que vas allà representant a la teva classe, la teva escola, el que sigui, però una feina real de delegació i de representació, que crec que no es fan la idea encara de què és.
Clar, i no sé si per fer això o per adaptar de millorar això, el que seria interessant és que els projectes que treballin tinguessin un trasllat, diguéssim, a la realitat d'una manera més o menys ràpida, no? És a dir, que entenc que, i en alguns casos s'han mirat de fer, però allò que al final s'acaba proposant, que s'acabi, és a dir, que hi hagi pressupost, és a dir, sí, que al final, no? Entenc que són organismes que entenc que volen escoltar, que és el que deia el Xavi, no? Que fa falta, però és veritat que no van dotar, no tenen dotació pressupostària. Sí. És clar, això és una mica com...
Un fantasma.
O com a mínim continuïtat del diàleg d'un projecte. Amb el que estan comentant abans de l'Ateneu, que hi ha persones implicades, que majoritàriament són joves, que volen tirar endavant qüestions populars, no deixa de ser una voluntat de tenir continuïtat en molts aspectes d'aquesta participació que ve d'abans. Aleshores, això ja és molt, però també hauria de venir tot aquest seguit d'accions com de part dels organismes
És a dir, públics. No sé. El que perceps al final és que no hi ha ganes d'escoltar gaire.
És difícil.
No heu sentit ganes, no heu sentit que Sitges es volia escoltar la vostra opinió.
Al final te l'escolten, però no et fan cas, llavors de què serveix?
No, ni l'escolten, la senten i fan veure que no senten res. Si fa la problemàtica dels lloguers no és nova. Ara sí, ara estem tots dient 1.358 euros, però és que fa anys que va pujant, i pujant, i pujant, i pujant. I s'ha sabut des de les institucions, aquí l'Ajuntament, i...
Sentiu que no s'ha fet res en aquesta... És a dir, que escolten, que hi ha aquest comentari de estem amb vosaltres, posem amb vosaltres, exacte, però aquí es queda.
Molt bé, està molt bé la iniciativa, però si no es dona suport... I donar suport no vol dir escoltar i dir a veure què us passa, no, vol dir com podem solucionar-ho.
Fer polítiques, exacte, i per tant invertir diners, no?
Efectivament.
És que al final tot acaba normalment en dotacions pressupostàries, moltes vegades, no? És veritat que al final...
Però ja són per això els diners. Sí, són per ajudar el poble, no?
I ja sabem que el problema està allà. O sigui que la qüestió és anar allà i treballar en solucionar el tema econòmic.
Clar, d'aquí entenc que al final hagi estat una iniciativa ciutadana, no? En aquest cas a partir de l'Ateneu, que hagin decidit anem a mobilitzar-nos, anem a unir-nos, a treballar conjuntament perquè la tendència, diguem, no hi ha cap índex que marqui que aquesta tendència hagi de baixar. Al contrari, el que diuen els índexs i els estudis és que la tendència anirà a l'alça, d'aquí el que dèieu l'altre dia, no? que viviu amb una certa acceptació de que serà difícil que viviu a Sitges, i això realment fa bastanta pena sentir-ho, no? És a dir, imagino que els vostres pares, les vostres famílies també els hi deu fer pena sentir que és com que heu acceptat que serà difícil que pugueu viure aquí, no? I fins a quin punt ho accepteu, i això és un accepto la realitat, i fins a quin punt hi ha conformisme aquí?
Home, jo crec que hi ha una mica de conformisme, però sí que és veritat que clar, què pots fer? O sigui, ara, per exemple, amb la iniciativa de l'Ateneu, comencem per allà, però clar, això va molt poc a poc. I al final jo crec que creixerem abans i ens anirem de casa abans de que aquí hi hagi una solució. Llavors, clar... Has de fer, però també t'has de conformar en certs sentits.
El fet de que vegis que no serà un canvi a curt termini, no serà un canvi per demà o per d'aquí 2 anys, et treu motivació per lluitar?
Home, jo crec que no, perquè com a mínim, si em fa falta, ja viuré d'aquí 10 anys a Sitges, no passa res, però com a mínim, arribar a fer-ho.
Us treu motivació, això, el fet de veure que és difícil? Que és una lluita difícil?
No especialment. Hi ha lluites més difícils i bé que les fem. Doncs crec que aquesta, sent que és un tema que afecta només a Sitges, que tenim els recursos, que tenim la possibilitat de fer-ho a través de polítiques, a través de tot, i que hi ha gent que realment està ara immersa en política, que està començant, que realment té una voluntat de canviar les coses, no crec que sigui una problemàtica tan difícil de solucionar. Evidentment, va per llarg. Va per llarg perquè fa anys que s'intenta i no...
Bé, hi ha mesures que les poden aplicar als polítics, eh? És a dir, si no s'apliquen és perquè no decideixen aplicar-les. És a dir, es poden posar límits, es poden posar, és a dir, mesures, les mesures es poden niar i si no es poden inventar, entenc, no? És a dir, el que s'ha de és voler.
I mentrestant, seguir lluitant i que totes aquestes accions siguin benvingudes com l'Ateneu.
Xavi, m'ha cridat l'atenció que ho has dit d'una manera molt contundent, lo de no ens volen escoltar o no ens escolten, no? Els infants i, i els joves. Què hauríem de fer? És a dir, quins espais o de quina manera sentiríeu que us escolten? O què creus que fa falta?
Clar, aviam, o sigui, hi ha altres municipis de Catalunya que la seva activitat a nivell de consells d'infants, adolescents, és molt diferent, la continuïtat és molt, molt important. L'Oleguer, per exemple, va estar 2 anys, els que li tocaven, i després ho va deixar, i potser hagués tingut un interès brutal en seguir si, primer de tot, la tasca inicial hagués estat reflectida en accions constantment i d'aquesta manera pues, motivat.
Sí, sí, és a dir, allò, els nens posem per cas, demanen un parc nou, un parc infantil nou i veuen amb els seus ulls l'any següent que es fa un parc nou, no? És a dir, veure fer allò que es proposa, no?
I entendre igualment que això és una cosa que costa molt, inclús ara que ja hem crescut, però que els infants tenen moltes més qüestions a demanar que no...
Parcs infantils,
parcs infantils, o si...
Que ho reduïm això una mica, no?, de vegades.
O sigui, hi ha un adultcentrisme com generalitzat que s'hauria de treballar, però en tots els sectors, perquè ens afecta també culturalment a les festes, ens afecta a l'escola, ens afecta a tots llocs. Aleshores, treballant això, després portant-lo al Consell, pues, seria d'allò més productiu i positiu.
Clar, els adults volem controlar, eh? I ara que parles de l'adultcentrisme, saps on es veu molt això de l'adultcentrisme? O si més no, amigui, el veig cada any molt reflectit. No en tots els casos, hi ha casos que em sorprenen gratament, però és en els versos dels diables de Santa Tecla dels nens. Que, i no sé si hi esteu d'acord, és a dir, hi ha versos que quan els escoltes tens claríssim que no l'ha fet el nen. Perquè la demanda és una demanda que dius, és que el nen aquest, això que està demanant li importa tres pepinos ara mateix perquè té 12 anys i no és la seva prioritat. I en canvi hi ha versos que te n'adones que és una demanda d'infant. I no sé si vosaltres també ho percebeu així, no? I que aquestes ganes, aquest adultcentrisme que deies, Xavi, no? Com de vegades els adults tenim com ganes de controlar fins i tot aquest espai que és justament pels nens. És a dir,
totalment.
Sí, però això jo crec que passa amb tot. O sigui, els adults al final els hi posem les idees als nens. O sigui, ja del que parlen ells fins i tot, o sigui, si volen demanar alguna cosa, ja van els pares per darrere, mira, això, no sé què, no sé quantos, i ja et van encaminant per un lloc i al final com que tens les idees dels teus pares i no penses en les teves necessitats.
Clar, que entenc que, òbviament, els pares influeixen, l'entorn influeix, no?, a l'hora de demanar, quan una cosa és influir, no?,
l'altra cosa és...
I que no deixen de ser importants. Aviam, si no em queixo dels adults, perquè formo part també ara, i d'alguna manera la cosa no és dir que són tots uns... Bueno, de tot.
No. Sí. Que som tots uns coaccionadors, no? Clar, no es tracta d'això.
Tenen un poder que han d'entendre, i això és el que hem de treballar en conjunt. O sigui, també nosaltres hem de cedir, hem d'aprendre d'ells.
Però, per exemple, una manera de treballar-ho seria deixar realment lliures els nens, a les nenes, a que es fessin els seus versos. I si allò no rima bé, o tan fa si no rima bé, però si el nen o la nena està fent un vers demanant allò que ell vol, deixem-lo, encara que no sigui una rima sonant perfecta.
Però s'ha d'escoltar els nens, i si algú els hi fa els versos, que és el que acostuma a passar, que no hi ha cap problema, perquè així hi ha un mínim control de qualitat, però que es pregunti realment als nens de què voleu parlar, quines problemàtiques us preocupen i què voleu que posem els versos perquè això tingui un mínim sentit. Però com pot ser que nens de 11 anys s'estiguin plantejant la residència on aniré quan sigui gran?
Sí, o temes de política, que tenim claríssim que amb 11 anys ningú està pensant en partits polítics ni en lluites polítiques, no? És a dir, vaja, potser hi ha algun, però diguem, seria un cas excepcional, no? Sí. És a dir, no sé, vosaltres els teniu més a prop als 12 anys, però no sé si amb 12 anys pensàveu en això o demanàveu això, no?
La tendresa de tot l'acte és veure com, de la mateixa manera que amb els gegants veus les preocupacions, que potser tens un gegant d'un Pokémon, també que si potser la problemàtica d'un nen és que els seus pares no li volen comprar una Play, doncs potser és el seu moment perquè algun diable de la colla li ajudi a dir, vale, doncs anem a fer un vers perquè els teus pares et comprin la Play.
Seria interessant, no? També es veu, ara ho deies, amb les figures aquestes dels gegants i tot plegat, que també, que jo recordo la meva època, era tot molt més artesanal, infinitament més artesanal, òbviament no estaven no eren tan perfectes, però realment els fèiem nosaltres. Ens passàvem tot el mes d'agost fent aquella bèstia o aquell gegant, i ara és veritat que es veu la mà de l'adult, es veu molt la mà de l'adult, no?
Sí, però no tant, eh?
En el tema dels gegants, això ho veieu menys.
A Sitges sí que és veritat que hi ha com molta mà d'adult, i a la matinal de Santa Tecla, per exemple, surt cada bèstia, que és impossible que hagi fet un nen amb paper maixé ni amb res de res.
Que és com es feia, eh? Sí. Paper maixé.
Però, per exemple, vaig anar a Festa Major de Cunit a tocar, sí. No sé si va ser el gener, i sí que hi ha concursos dels nens que porten el seu cabassut, per exemple, i un és el Popeye, l'altre és, vés a saber, i van fent així. I no sé, crec que hi ha un punt aquest, de, com que és un poble una mica més petit, suposo, que encara hi ha aquest punt més autèntic de que cada nen es fa el seu cabassut.
Uh-huh. Us agradaria retornar una mica aquesta llibertat als nens i les nenes? Que això tornés una mica a ser així?
I de fet també aquesta és una de les problemàtiques, aviam, problemàtiques des del carinyo, que per exemple, com a cap de colla dels gegants de Montornès, sí. Enguany complint 50 anys té una importància que, déu-n'hi-do, 50 generacions potser d'infants que han anat ballant-los, sí. Ara estem amb pocs infants que els vulguin ballar, precisament perquè estem a unes edats d'infants, el nostre públic objectiu són persones que realment amb quatre potes de cadira són capaces de veure els seus ídols allà reencarnats, o sigui que entenem que això és molt maco també, i potser ja estem en aquest punt, vull dir, potser reforçar-lo sí, es pot sempre, però la creativitat dels nens ja està explotant sempre. Com
sí, i probablement som els, bueno, probablement no, som els adults els que les frenem amb aquesta ànsia moltes vegades de control o de recerca d'una perfecció que no és perfecció, no? De que sigui idèntic al gran i no sé què, i jo t'ajudo, i al final no, els pares acabem posant la mà allà dins i en el fons espatllant, no? Espatllant a aquesta imaginació, creativitat infantil. Bé, no sé, prenguin notes, jo apunto de tot això que diuen, prenc nota, no, em sembla interessant, espero que sentiu que aquest espai sigui un espai d'alguna manera d'escolta per sí. Vosaltres mirarem de mantenir-lo tot el temps que pugui, perquè clar, també és el nostre paper, no? com a servei públic que som una emissora municipal que també dona veu als joves, és veritat que ho teníem pendent des de fa molt de temps i doncs amb ganes d'escoltar vos i anem prenent notes, a veure si algun dia podem fer algun check. Això ho hem aconseguit. Xavi Oleguer, Vinyet, moltes gràcies. Ens veiem dimarts vinent.
Que vagi bé.
Adéu.